Radio Estel.
A l'estudi 1 de Radio Estel sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Bona tarda, nit, oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principat. De moment no esmentem el nom. Hi haurà ocasió perquè ens queda una hora de programa. Personalitzarem. Fa uns anys, algú, molts, haurien preguntat per ell i potser hauria tingut l'atreviment de dir: és un bon alumne meu. Les fulles del calendari cauen una rere l'altra i ara, quan em pregunten per ell, haig de dir: és el mestre. Jo no sé com ho assumeix tot això, però quan el vam conèixer, curiosament, a casa nostra, bé, era un aspirant al que ja és, una figura d'excepció. Només per nosaltres, i ara ja avancem de qui es tracta, potser hi tornem a singularitzar, és que ens apreta el diumenge, just a les notícies i corrents cap a casa per veure'l. Programes perfectes, home guardonat, de nom el del patró de Catalunya, de cognom Évole, un home que ha popularitzat una indumentària senzilla, el deixen entrar a tot arreu, té molta sort, perquè a punts que diuen sense corbata no és factible i sense sabates menys. És un home que, doncs, que salva molta gent, perquè cada setmana té uns salvadors que el persegueixen. Bona nit, senyor.
Bona nit, Joan. Estic una mica vermell, després de tot
això. No és una realitat. Podríem afegir que va néixer el 74, periodista i guionista, llicenciat en Ciències de la Informació, l'Autònoma de Bellaterra, va treballar a Viladecans, Televisió, Carrusel Catalunya Ser, va fitxar el 2000 per la productora El Terrat i es faria famós gràcies al personatge de Incògnita. El 2008 va començar a salvar dos per a la campanya durant les eleccions generals que va obtenir l'Ondes, el programa més innovador. Amb el temps, l'espai a la Sexta, a la nit dels diumenges, a 2:15, després de la mitja hora d'informatiu, s'ha consolidat, però com un programa que s'ha de seguir, perquè un s'assabenta de moltes coses. Recordem que l'Ondes va guanyar un premi que em penso que ja l'havia aconseguit.
Sí, a l'Ondes ens el van repetir. Vam fer no una fàcil, el 2008 no i una altra el 2011.
Bé, senyores i senyors, Jordi Évole, gràcies, perquè l'agenda de vostè és increïble. No sabem com s'ho fa, però també l'ajuda l'edat, Jordi.
Home, suposo que l'edat ajuda. I, de fet, jo sempre dic que el ritme aquest... hi haurà un dia que quan mirem cap enrere i diguem: ostres, te'n recordes quan fèiem salvados? Com anàvem d'un lloc a un altre? I diguem: hòstia, estàvem completament bojos per aquest ofici, per fer aquesta feina. Perquè és veritat, és una feina que absorbeix molt, que et treu moltes hores, i jo sempre dic que compensa i que dona moltes satisfaccions, i de moment amb això ens quedem.
Vostè va néixer a Cornellà. Els seus pares vivien allà?
Sí, els meus pares van immigrar, van arribar a Catalunya molt petits, la meva mare de Granada i el meu pare de Càceres, i diguéssim que es van integrar molt fàcilment a la vida d'aquí, perquè cap d'ells no van anar a viure a barris on només hi havia immigrants, sinó que el meu pare, per exemple, va anar a parar a un poble del Pirineu i després a un poble del Baix Camp, del Forja, i la meva mare va anar directament a Cornellà, però va treballar durant molt de temps al mercat i en un mercat, diguéssim, amb majoria de clientela catalanoparlant, i jo a casa meva no he vist mai una gran carència cap als orígens, d'allò de anem al poble a l'estiu, no? Els meus pares sempre, bueno, es van adaptar a la vida d'aquí, i la veritat és que han tornat, quasi perquè jo els hi he exigit quan he sigut més gran, hem tornat al seu poble perquè jo el volia conèixer. Però no ha sigut una... No hem viscut, per exemple, la nostàlgia de la migració, això que a vegades passa i que és molt legítim, que passi, no ho censuro ni molt menys, però no és una cosa que haguem viscut a casa meva.
Nom del pare?
Gonçal.
Gonçal. I de la mare?
Antònia.
Què ha heretat vostè, humanament, del Gonçal i de la mare?
Jo crec que...
Humanament. Econòmicament ja sabem que molts euros, però això queda al marge del programa.
Tant de bo. Però no és així. A part, jo crec que ara que dius això dels euros, jo crec que cada cop això ens ho hem de replantejar més. Això de buscar el diner com a principal ingredient de la nostra felicitat és algo que ens hem de replantejar bastant, i crec que durant molt de temps no ens ho hem replantejat. De la meva mare, no sé, diuen que m'assemblo molt al somriure, que diuen que pot ser una de les coses que malgrat preguntar a vegades el que preguntem, doncs amb un cert somriure aquesta pregunta més incòmoda entri. I del meu pare he heretat la passió pel periodisme. El meu pare ha sigut representant de mobles, però sempre ha tingut una vocació periodística molt gran. A casa meva mai han faltat els diaris, no ha faltat mai la cita amb el telediari quan no hi havia TV3 i amb el Telenotícies quan ja hi ha hagut TV3. És a dir, sempre hi ha hagut una gran fascinació per el món de la informació i del periodisme. I jo sempre dic que el meu pare no deixa de ser un periodista més. A mi això del periodisme amateur, jo crec que tothom que s'enfronta a un paper en blanc i intenta explicar una història és tan periodista com aquell que cobra molt per fer allò mateix, i ja et dic que crec que el meu pare és un periodista més.
Com era vostè de nano? Com ara? Divertit? Bona persona? Almenys mitjançant la pantalla?
Jo m'ho he intentat passar bastant bé de petit, encara que també és veritat que sempre he tingut un sentiment de responsabilitat bastant gran. Jo sempre dic que si m'hagués d'operar d'alguna cosa m'extirparia la responsabilitat, perquè és una cosa que a vegades t'ho fa passar massa malament. A vegades quan tu vols que les coses surtin com tu vols i ostres, que tot quadri, això et fa estar pendent i estar massa a sobre d'altres persones que segurament si tu no estessis tan a sobre ho farien igual de bé o millor que tu.
Però quin metge li podria extirpar el que diu? Quina especialitat és?
Segur que el trobem, Joan. És qüestió de buscar. És una especialitat de... un metge irresponsable.
Irresponsable?
Clar, que tregui la responsabilitat.
S'enfadaran els
metges. Algun n'hi deu haver, d'irresponsable.
Què llegia vostè de petit, herois de ficció que tenia?
Doncs llegia Massagran, per exemple, que era un heroi de ficció, com tu dius, i... jo crec que vaig aprendre a llegir mirant els peus de foto dels diaris. A casa meva, de dilluns a diumenge, arribava La Vanguardia, i després el dissabte i el diumenge, a més, arribava també el periòdico. Era doblete, al cap de setmana.
Són ben diferents, eh?
Sí, però a mi la veritat és que sempre m'he acostumat a... Em vaig acostumar a llegir La Vanguardia, però reconec que el dissabte, que arribava un diari així com amb més colorido, que era el periòdico, a mi m'agradava que arribés aquest contrapunt. I això, que vaig aprendre a llegir pràcticament amb els peus de foto dels diaris.
Guarda algun joguet de nano?
Guardo una pilota que mira que és senzilla, una pilota.
Però perquè... de drap o...?
No, una pilota de cuir, sí, ja molt gastada, la tinc a la casa del poble, d'Alforja, i m'agrada... M'agrada tenir-la i veure-la desgastada i ja amb els quadrats que li han saltat. I jo amb una pilota he sigut molt feliç.
Què vol dir la casa del Forja?
El Forja és la casa on es va criar el meu pare, el poble on es va criar el meu pare, i allà, bueno, ja més gran, es va comprar una casa que està dintre del poble i anem... Jo no tan sovint com voldria... però allà he passat molts estius de la meva vida, molts. M'ho he passat molt bé i continuo tenint molta tirada. Aquesta és la casa del poble.
En quin moment decideix fer-se el que en l'actualitat desenvolupa?
Jo vaig ser un nen precoç amb això. Jo des de molt petit, encara que pogués semblar una mica repel·lent, però quan em preguntaven què volia ser, jo sempre deia periodista.
I... Però ho deia per...
No, ho deia per aquesta fascinació que t'he dit que una mica he mamat a casa meva, no? per aquesta professió. Jo crec que és una fascinació també que ha vingut donada perquè, diguéssim, que el meu pare no ha tingut la sort o la desgràcia de conèixer el periodisme per dintre, perquè a vegades el periodisme per dintre és diferent de com ho veus des de fora. I a vegades no és tan romàntic com et penses. Malgrat tot, jo continuo tenint un gran apreci per la professió, malgrat conèixer-la per dins. Però aquesta fascinació pel món del periodisme, jo crec que és el que em va empènyer a seguir aquest camí.
Però hi ha un moment que diu tot el que havia pensat fora periodista.
I no, perquè és una cosa...
Recordem que vam estar en una entrevista que Cara al Públic va fer amb Víctor Amela, que intentem localitzar-lo, que vostè va dir que fins i tot transmetia partits mitjançant un telèfon en un bar.
Sí, però és que d'aquesta manera un es fa el callo, que es diu en castellà. Allò va ser una escola molt potent perquè allà és que t'havies de buscar la vida. Allà eres tu contra tothom. O sigui, no hi havia ningú que fes aquesta feina per tu. I eres tu el que havia de sortir d'un camp de tercera regional, anar-te'n a l'altra part del carrer, creuar una carretera, entrar en un bar, posar unes monedes a una cabina i haver de cantar un gol perquè es pogués escoltar, en aquest cas, per Ràdio Barcelona, que era l'emissora que donava aquell programa. Però és la manera de fer-se fort i de fer-se una mica de cuirassa i d'agafar minuts de vol en aquesta professió.
Quan expressava gol, com ho feia? Amb els crits d'ara o d'una manera més planera? O també gol!
Jo començàvem ja a cridar. Ja era una tendència que hi havia... Això t'estic parlant de l'any 93, 94... Ja hi havia una tendència. No era Juan José Castillo. Era una cosa més, pujadeta.
És necessari cridar tant?
No, segurament no.
Però vostè ho feia?
Sí, jo ho feia. En aquell moment un segueix els patrons que veu que s'imposen per part dels que ja fa temps que remenen les cireres. I en aquell moment ja es cridava bastant.
I en aquesta trajectòria, a banda del futbol, quines coses hi ha entre l'amateur mig professional i el que està en aquell moment en persona a Ràdio Estel?
Home, hi ha una evolució i un picotejar de diferents llocs molt important, perquè jo vaig passar, vaig ser becari de la cadena SER, després em van contractar, vaig estar també un temps als informatius de Telecinco, prèviament havia estat a diverses emissores locals i també a una televisió local com Viladecans Televisió, on vaig aprendre moltíssim. Vaig passar també per un gabinet de comunicació, vaig fer cròniques pel diari Esport, per l'Avui, és a dir, ben picotejar de molts llocs. Després va arribar l'etapa del Terrat, on jo vaig entrar en contacte amb el món de l'humor i de l'entreteniment, i totes aquestes influències són les que ara, sumades i ficades dintre d'un còctel, són les que fan Salvados.
Hauria pogut vostè ser un bon periodista esportiu o comentarista o radiofonista? O no? És un pas que es tenia que fer.
Jo crec que m'hagués cansat. A part a mi, ara mateix, tal com està el periodisme esportiu, que trobo que hi ha un contrast molt gran entre professionals que se'l prenen molt en sèrio i altres que només fan show per contentar a uns colors. Es fa molt periodisme esportiu de bufanda.
Què vol dir?
Que es posen la bufanda del seu equip a l'hora de fer els seus comentaris. I d'altra banda, trobo que estem en un moment brillantíssim de periodistes esportius, sobretot de premsa, que fan unes cròniques extraordinàries, que cròniques literàries de partits de futbol o anàlisis molt profunds de les realitats dels clubs. A mi ja tinc articulistes de capçalera, de la premsa esportiva, que crec que són fantàstics.
La passada setmana es va donar a la Generalitat un guardó, el Vázquez Montalbán, a Santiago Segurola.
Mira, un bon exemple d'això. On s'explica que el Marca...
Ja és director adjunt.
Ah, ell és el director adjunt.
Adjunt, sí.
Però algú, un s'explica que el Marca pugui tenir portades com les que té i grans contraportades com les que fa Segurola?
Nosaltres, perdó per singularitzar, en una reunió li vam preguntar per què hi havia aquesta òptica tan diferent de Madrid a Barcelona, Barcelona a Madrid. Em va tractar de vostè també. Diu, no generalice. Què opina Jordi Évole?
Home, que té raó. Home, però ell té raó en el sentit de que Segurola segurament els voldrà defensar d'aquesta acusació, perquè diu, és que jo no formo parte d'esa massa. Ell té una ploma que no va a l'enfrontament, que no va a sempre buscar aquesta guerra eterna Barça-Madrid, Catalunya-Espanya... Ell no va per aquest camí. El que passa és que ara hi ha molts que han agafat aquest camí. Els hi deu interessar empresarialment, econòmicament... Però trobo que és un camí totalment equivocat, perquè estem crispant més parlant de futbol, a vegades, que parlant de política. O sigui, és una bogeria, és una... sin razón.
També a l'acte va parlar Ramon Besa,
un altre d'aquests que jo em referia d'articulistes de capçalera.
Vostè els llegeix?
Sí, en Besa i en Segurola, sí, també. En Lu Martín, i també en Joan Jupallàs, al Mundo Deportivo, i també a Emilio Pérez de Rozas, al Periódico, i disfruto molt amb les seves cròniques.
Un bon dia el bategen, no sabem el per què, vostè ho pot explicar perquè n'és de follonero, pensem que potser l'etapa inicial, però si és la bona persona representada, almenys en aquesta taula, aquesta nit.
El follonero ve perquè el personatge que feia allà amb l'Andreu Buenafuente tenia aquest component de liar-li sempre a l'Andreu i de posar-lo, de treure-li les veritats i de fer una crítica del programa. Pensi que en aquell moment jo estava de subdirector del programa, és a dir, que a la vegada que el feia el criticava. A la vegada que feia aquell programa el criticava i posava el jefe a parir. Llavors era lògic que se li donés aquest nom.
Vostè somriu, almenys aquí, i algunes vegades que també hem estat amb vostè. És posse o és que és així? Per què guanya el que pregunta? Si en aquell moment una consulta d'una certa, diguem-ne, no agradabilitat, però somriu i penses, però si és un nano... que ja s'ha fet gran, i això frena.
Jo sóc molt mal actor, és a dir, no he passat
per... No té necessitat.
Bueno, però segurament no sé... Només sé fer el que faig. No...
Que ja és molt.
Sí, però que hi ha gent més versàtil i que és capaç d'interpretar més papers i és capaç de fer més papers de l'auca, i jo no. Jo sé fer poquetes coses. I lo del somriure no és posse, de veritat.
Ara que l'esperàvem, però vostè ha vingut, doncs amb una maleta, sabem que se'n va a Madrid, però el que no veu televisió, diu, una jove, els seus texans, i va, passa per aquest carrer, i no dona, a veure, visualment, l'imatge del gran, entre cometes, però respectables, Jordi Évole.
Però és que jo crec que el dia que això no sigui així, ho haurem fet malament. Jo vull sentir-me còmode amb el que faig i fins i tot amb la roba que porto. O sigui, no és una qüestió de dir no, és que he de donar un aspecte així informal, encara que jo en realitat m'agradaria portar un altre tipus de roba. No, què va. A mi em va dir un dia el Teo Pérez, que és el cap de postproducció de Salvados, un dia que em vaig posar una camisa, d'aquelles camises que a vegades et posen els companys de vestuari, doncs van provant el tema de la roba, i em van posar una camisa doncs, que potser era més elegant de lo habitual, i el Teo em va dir no ha estado bien esta entrevista porque me he fijado más en la camisa que en lo que decías. I hòstia, li vaig fer molt de cas, no? Un no ha de sortir-se del seu patró, i el meu patró és vestir així, perquè és com vesteixo habitualment, però, insisteixo, no és una posada en escena per buscar més proximitat o més afinitat amb segons quin tipus d'espectadors.
Les despeses amb vestimenta no són molt altes.
No gaire, no gaire. Ara mateix no gastem gaire. Tampoc tindríem massa pressupost, també t'ho dic.
Pensem que si li parlem de Joan Grau,
hombre,
vostè sap qui és.
Una mica.
Joan, bona nit.
Hola, què tal?
Joan, gràcies per estar en línia. Parlin-se en veu en mal del seu bon amic Jordi Évole. Que no en tenia ni idea de que vostè participava en el programa.
Hosti, Joan, com t'han enredat?
Ja saps aquí, caramboles del destino.
Endavant, endavant, Joan, amb les opinions.
Sí, bueno, amb el Jordi nosaltres ens coneixem de fa molt temps, des del temps de la facultat, amb el Jordi ja... Jo sempre explico que per mi el Jordi era el ciutadà perfecte. Un tio implicat amb les notícies, li agrada molt el periodisme ja des de sempre. Bueno, la seva família, tots estaven molt al cas de qui eren. Jo mai he sabut qui era el ministre d'Economia o...
Ara ja ho sap quasi bé tothom, Joan.
Ara ho sé jo i tothom.
I fins i tot ens recordem molt de la seva mare, també.
Ara no sé quin és el ministre de Cultura, per exemple.
Es diu Bert, amb doble B.
Sí.
Endavant, Joan, perdoni. Segueixi.
Sí, no, això que et deia. Me'n recordo que des de la facultat jo era un tio amb unes inquietuds periodístiques d'estar al dia de tot i preguntar-se tot el que passava, no? I a mi no em va estranyar el seu camí. Vist des de fora, és un camí molt natural el que ha fet ell, no? Passant pel guió de Buenafuente, després el paper aquest, que va ser una mica la xispa que ho va encendre tot, que va ser el paper de Follonero, però que va ser com una excusa, que ara per mi el Follonero és un record molt gran, molt bo, però petit en comparació amb la feina que està fent ara, que és com més el Jordi autèntic, no? De fet, té molt a veure l'abandó de la paraula Follonero, on ara ja és Jordi Évole, la gent el coneix com Jordi Évole, i pel treball que fa periodístic.
És el Jordi o el senyor Évole? Per què ningú li diu senyor Évole? Jordi?
No ho sé, jo crec que dir-li senyor Évole...
Oh, ho és?
Crea massa distància, i el Jordi el que crea és molta proximitat. Ara ho estàveu dient, amb això de la roba, jo crec que la seva manera d'actuar és molt pròxima, perquè és com... Moltes vegades et pregunten per què aquest periodista no li fa aquesta pregunta en aquest personatge, i el Jordi li fa, perquè li pregunta el que li preguntaria molta gent que no són periodistes. I per mi això és el seu valor principal.
Escoltem-me.
De la seva habilitat per preguntar-li a algú una cosa molesta amb una simpatia brutal. Ell ho fa això inclús amb els amics. Ell et pot dir una gran veritat que un altre no te la diria, amb un somriure a la cara i tu te la menges rient. Ai, que graciós que és.
Joan Grau, però què recorda vostè de l'etapa inicial amical amb en Jordi? Alguna anècdota, algun...
Inicial, de quan parlem?
Van coincidir els estudis o potser sí. Jugaven al carrer, vagi a saber.
Jo recordo passar-m'ho estupendament bé amb ell. De fet, érem persones molt diferents. No estàvem destinats a trobar-nos, però vam coincidir molt perquè teníem com un sentit de l'humor. Ja érem seguidors dels programes d'humor, de la Trinca, del Buenafuente, de l'Arús, i amb això coincidíem i ens vam trobar amb ell, amb el Roman Escoda, amb l'Álvaro Triay, que fèiem els treballs junts, i en els nostres treballs ja sempre tots anaven enfocats a intentar fer riure a la gent o crear una certa polèmica, un cert debat, no? Això ja hi era a la facultat, i molta de la gran part del mèrit d'això és a l'impacte del Jordi per fer-ho.
Escoltem el que diu ara en Jordi sobre el que ha comentat en Joan Grau.
Per mi el Joan era el filòsof del grup, era l'intel·ligent. Els altres érem del montón, però ell era... Jo sempre he dit que el Joan és intel·lectualment un superdotat. Ell ho negarà ara, però és un tio que té una capacitat d'analitzar les coses que ja m'agradaria tenir a mi la meitat. I malgrat això... A mi m'al·lucinava que un tio que te'l podies trobar als ferrocarrils de la Generalitat, llegint a Milan Kundera, que al cap de 10 minuts estés imitant a Pepe Gáfez, que era un personatge que sortia al programa L'Ataque, de l'Alfons Arús. I per mi aquella bipolaritat d'aquell noi que semblava tímid i que, ostres, que si podia callar, ell ho preferia parlar, doncs m'entusiasmava aquesta bipolaritat del Joan, no? De poder tenir, per una banda, continguts molt elevats i poder tenir una conversa amb ell sobre la vida i la mort i en 10 minuts està rient molt amb un acudit de Barragán.
Joan, què no li agrada del Jordi?
Què no m'agrada del Jordi? Pues
sí. Si vol no respongui.
Anem a dinar. L'última vegada que el vaig convidar a una paella no va poder venir i
es va menjar la paella vostè sol.
La paella tot, amb la qual em vaig engreixar molt i això em va saber bastant greu. És l'únic que puc dir, perquè ara és difícil trobar-nos perquè està rodant sempre a fora.
Però ara paro, Joan, ara paro.
Per uns dies de descans.
Joan, ara paro i ara no tenim excusa,
Ara no tenim excusa.
Hi haurà la paella properament. Gràcies per aquesta presència tan viva i tan bonica a Millón Pròpia, Ràdio Estel. Una abraçada, Joan.
Una abraçada, gràcies a vosaltres.
Joan, t'estimo molt,
Jo també.
Que vagi bé.
En té molts d'amics, Jordi? En té molts d'amics?
Molts no.
Però ens referim a mesura de que té una gran popularitat. Ah, no recordes quan anàvem al col·legi? Oh, tal.
Bueno, d'aquests a vegades en
com
surten.
Com bolets en el seu període.
Sí, a vegades en surten. Però amics, en tinc poquets. O sigui, després em puc juntar amb molta gent i fer una carn a la brasa al camp i ser bastants, però allò, amics, que quan et passa alguna cosa aixeques el telèfon per dir, ostres, necessito un ombro donde llorar, d'aquests no, tampoc n'hi ha tants.
I el Brad Pitt, vostè li té mania perquè sempre l'esmuta. Per què?
No és un nom recurrent, però clar, és que a un tio com jo, que no destacaria pel seu físic...
Per què no,
Joan, no ens enganyem.
El
Danilo no
Travieso, sí.
No ens enganyem. Llavors, sempre que hi ha una referència a algú admirat, però segurament perquè està a les antípodes del que tu ets, doncs faig referència a Brad Pitt com a hombre 10, diguéssim. Però ja està, només és això.
I vostè som a 8, 9, 10 o baixa es queda al 7?
Físicament, aprovat justet i depèn del dia.
Una altra qüestió. Vostè, el dia de la roda, més que roda, aquest diàleg, escolti, que hi havia una quantitat de gent a Bernat increïble, va dir que tenia, em sembla recordar, un equip de producció de 25 persones.
Bueno,
hi ha feina per tants?
No és equip només de producció. A la tele hi ha diversos equips per fer un programa. Un és el de producció, un altre és el de redacció, un altre és el de guió, el de realització i el de postproducció. Entre tots aquests equips sumem al voltant de 25 persones a Salvados. I ja et dic jo que cap d'ells està amb una mà sobre l'altra. Costa molt fer televisió. I fer una televisió que jo li posaria el cognom d'artesanal, perquè crec que el que fem a Salvados continua sent una televisió artesanal, tenint en compte que el que busca la televisió o els directius de televisió és la producció seriada. Quan més produeixis, millor. Quantes més hores ocupis de televisió, millor. Perquè, bueno, si això et dona un rendiment i una audiència i totes aquestes mandangues, doncs a aquella televisió li anirà bé. Nosaltres, malgrat que ens ha anat bé, hem continuat mantenint el mateix número de minuts, que són una horeta setmanal, i continuem cuidant cada minut del programa. Podem estar discutint-nos per una música una hora entre la gent de l'equip. Podem estar discutint per una frase d'un dels protagonistes que no ens acaba de fer el pes i si la posem o no la posem, tornem a discutir. Jo sempre dic que el programa està en constant construcció i discussió i això el fa artesanal. I això fa que el diumenge, quan el veus, de tot allò que has emès, a vegades hi ha coses que evidentment t'agraden més i t'agraden menys, però com a mínim darrere de cada minut de programa hi ha hagut reflexió. Hi ha hagut ganes de intentar-ho fer el millor que sabem.
Tenim una altra opinió.
Una altra sorpresa, John?
No ho sabem. Hòstia. El cognom és molt semblant, per no dir igual, que el que li parlen a vostè en aquest moment i als oïdors de Ràdio Estel. Justament el vam conèixer el 50% a casa d'ell i l'altre 50% el que li parla. Si li diem el Senen, saps qui és el Senen?
Sí, sí, em sona el Senen.
Segur?
I tant.
Senen Armengol,
bona nit. A tothom.
Bona nit, Senen. A tothom. Bé, el Senen és en realitat, gràcies a ell, el vam conèixer a vostè. Senen, no el pare, el comentarista ja molt gran, ja jubilat i tal, és el que s'adreça a vostè. Què en pensa del Jordi com a persona, com a ser humà? Després ja parlarem del professional. I que consti que el Senen produeix a televisió un programa per a tots els dos. Ara és per a tots el Jordi Évole. Endavant, Senen.
Home, jo crec que com a persona humana puc dir que crec que no li ha canviat el temps, la fama o la popularitat, perquè sé de bona tinta que quan se'l necessita se'l truca i allà està, com està demostrant en aquests moments. I a nivell personal jo li tinc molt de carinyo perquè precisament quan va venir un dia de fa ja uns anys a casa, estava a punt de ser pare i crec que jo vaig ser el que li va regalar el primer osito de peluche al Diego, al Didac.
Sí, no diguis osito perquè no era un osito, era una mica més gran que un osito.
Era, bueno, volíem estar a l'alçada de la teva gesta que vas fer al venir a casa i a més me'n recordo que va ser molt, molt curiós que quan el Jordi va conèixer el meu pare, el Joan, va dir, Joan, si jo t'he estudiat a la facultat.
I tant.
O sigui, el que realment estava impressionat de conèixer un a l'altre era el Jordi de conèixer el Joan Armengol, que tots coneixem personal i professionalment.
Sí, sí.
I, bueno, durant aquests anys hem coincidit moltes i variades vegades i sempre hem estat molt atents, molt correctes, molt amistosos, com té que ser. I això, a la banda personal, que ja sabem per sort a casa, podem dir-ho que sabem com és el Jordi Évole i família. I a nivell professional, pues, no sé si m'agosaria dir, encara que ell sempre diu que és mejor pedir perdón que pedir permiso, jo crec que en aquests casos l'alumne ha guanyat el mestre. I jo crec que amb això ho deixo una mica tot dit en l'aire.
Senen, el programa Salvados, quina opinió n'hi ha?
Home, jo crec que el que fa molt bona referència, i jo crec que per tots nosaltres, els que estem ara aquí parlant, és un bon referent a l'amic Ferran Monegal, jo crec que el qualifica molt bé, que va començar una mica sent el cabronfete chistoso i ara està fotent uns programes que són de referència, perquè pregunta tot el que nosaltres, tots volem saber. O sigui, jo crec que ha fet una progressió professional realment admirable i on es demostra veritablement el talent del Jordi Évole.
Jordi Évole respon i acomiada Senen Armengol.
Home, jo a vegades, ja amb la trucada del Joan ja m'ha passat una mica, i ara amb la del Senen també, que amb tantes floretes...
No, floretes, no realitats.
A veure si tinc una malaltia incurable terminal i m'esteu fent un homenatge i jo no sé res, cosa que preferiria que em diguéssiu, mira, estàs molt malalt i t'estem dient tot això perquè volem que marxis amb un bon regust de la vida. Però no sé, jo amb el Senen també... Té aquell punt que parlàvem també en el cas del Joan, aquesta
bipolar... Del Joan Grau,
Del Joan Grau, que el Senen te'l pots trobar a llocs diametralment oposats, no? Te'l pots trobar a la presentació d'un llibre d'un tio que, hòstia, que escriu molt bé i de més, i en altres llocs on no precisament hi ha gent que escriu, sinó diríem que hi ha més aviat gent que actua i que actua amb poca roba, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, sí.
I aquesta, a mi, aquests personatges capaços de tocar tantes tecles i tan diferents, a mi em fascinen. I per això quan ens hem trobat doncs sempre m'ha encantat escoltar les teves històries perquè, hòstia, són realment vivències superriques i agrair-te que hagis avui participat en aquest programa i hagis dit tot això.
Jo,
Jo, Jordi, i acabo, jo toco tot el que et deixen.
Sí. Vale, és una bona expressió. Però nosaltres sí pensem ser nen, almenys el pare i el professional ja una mica, l'exprofessional, que està capacitat per fer coses que ja és important la producció.
I tant.
Però que hi hagi més la manera de fer d'ell.
Per cert, nen, digue-li al Joan, el Joan pare, que fer un programa amb 25 persones a televisió, que tampoc és una bogeria, que la televisió costa molt de fer.
No, no, home, jo ara mateix puc dir que jo estic amb un que són 40.
Fixa't.
Però a veure, també és un programa diari de 2 hores.
Clar.
Però clar, que la televisió necessita molta feina darrere, això ho sabem els que estem fent-ho cada dia.
I la
que
de jocs...
És molt fàcil seure al sofà, encendre el mando, a la tele amb el mando i sentar-se a veure.
I que duri.
La feinada que hi ha darrere... Ho sabem els que ho treballem.
Senen, moltes gràcies. Fins
gràcies
després.
Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Una gràcies, abraçada, Senen.
Jordi. Una tots altra, tots estem contents, el Jordi i un servidor. Fins sempre.
Vinga, adéu-siau.
Que vagi bé.
Adéu-siau. I ara, uns missatges.
Si tens un iPhone, ja tens Ràdio Estel a la butxaca. Ja et pots baixar l'aplicació per iPhone i iPad que et permetrà escoltar Ràdio Estel en directe, accedir a les xarxes socials i també a la nostra web. Nou app de Ràdio Estel per iPhone i iPad. La teva emissora a la teva butxaca.
Ràdio Estel, Ràdio Principat, amb Jordi Évole. El CNN ja ha esmentat, ho tenim aquí perquè guardarem la contra, en el que va vostè explicar això, que és millor demanar perdó que permís. Què vol dir amb això?
És que moltes vegades nosaltres hem fet coses al programa que si haguéssim demanat permís ens haguessin dit que no. I en canvi les hem acabat fent i no és que ens hagin dit que sí, però com ja les hem fet ja no ens podien dir que no. I això a vegades fa que et guanyis una bronca, però bueno, baixes una mica el cap i demanes perdó i tal dia farà un any.
Busquem coses tipus anecdòtic. Què li va passar a Venezuela? Si es pot explicar.
Sí, es pot explicar. És una de les situacions més complicades, perquè nosaltres estàvem allà al Palacio de Miraflores en una recepció oficial que feia el Hugo Chávez amb el Lula da Silva, i diguéssim que no vam ser gaire políticament correctes, ens vam saltar el protocol, això va encendre totes les alarmes del Palacio de Miraflores, que és la residència oficial de Hugo Chávez, i pràcticament et podria dir que vam haver de sortir per potes d'allà, no vam tenir molt bona relació amb un ministre d'informació que ens va cridar a l'ordre i ens va portar al seu despatx. Diguéssim que vam passar un mal dia allà dintre, perquè a part no teníem el passaport, perquè un cop entres al Palacio Miraflores et retenen el passaport. Hi havia una sèrie ja de condicionants que ens van fer patir una mica. Però érem molt joves, molt inconscients i ho vam tirar endavant.
Però amb les ganes de parlar que té aquest senyor... És sorprenent que una televisió li posés dificultats.
Jo crec que tampoc vaig estar massa hàbil, jo mateix. És a dir,
però
potser no...
Li van demanar un qüestionari?
No, home, ells es van informar del tipus de programa que eren, potser van passar per ara algunes coses, i vam arribar allà fins a la cuina del Palacio Miraflores, per dir-ho d'alguna manera, perquè estàvem just davant d'on es produïa la recepció oficial entre dos mandataris.
I vostè anava vestit així.
Jo anava vestit així. Al mig entre els mandataris i nosaltres hi havia tot l'exèrcit veneçolà format, o sigui, tot l'exèrcit no, o sigui, l'exèrcit així més de gala i més tocant els himnes i tot això. I clar, entre l'exèrcit, el Lula, el Chávez i jo hi havia una distància suficient com perquè si jo cridava ell m'escoltés. Diguéssim que jo vaig aplicar uns codis que aquí eren habituals, gràcies a programes com el Caiga quien caiga i això, però que allà a Venezuela no els tenien molt per la mà. I quan em vaig saltar el protocol, ja et dic, es van encendre totes les alarmes.
Vostè creu que pot guanyar les properes eleccions, a Chávez, o com...
Sí que les pot guanyar, aquí, sobretot si continuen fent la campanya aquesta.
Però diu que no està massa bé. Diuen.
Sí, no, jo no ho sé. Vam estar fa poc a Cuba mentre ell estava en el tractament i és veritat que la població cubana en aquest sentit és molt irònica i feien comentaris bastant irònics al voltant del Chávez, de la seva presència allà. Era curiós.
Veu, amb això i hem de personalitzar el guanyem. Vam aconseguir entrevistar Carlos Andrés Pérez, que ja mort a Venezuela, i Fidel. Per nosaltres va ser fàcil i per molts és difícil.
Sí, és una entrevista somiada per molts periodistes.
Ara ja és impossible.
Bueno,
tal com està, no crec
jo,
que...
Jo, Joan, jo crec que tu podries.
Jo?
Sí, home, i tant. És una qüestió de proposar-s'ho.
Després tornarem a sopar i està convidat. No el veig. El Raül no té el carisma del Fidel. No, i el Fidel ja no està per aquestes coses.
Segurament.
No està ja per aquestes coses. Més qüestions que li va preguntar del seu dia en la Mela. És difícil respondre cara al públic? Va perdre vostè originalitat, senzillesa, una mica pendent que el públic doncs reaccionés d'una manera positiva, perquè era més un espectacle que un diàleg seriós, que també ho era.
Això va ser una conversa que vam tenir després amb el Víctor Amela, no? Que jo li vaig comentar, dic, ostres, no sé si la presència de públic és beneficiosa per l'entrevista, perquè a vegades doncs pots fer respostes més cara a la galeria, buscant que la gent s'ho estigui passant bé, més que bueno, contestant estrictament allò que se t'està preguntant. Però crec que ell ho va resoldre molt bé. Un cop portada aquella entrevista al paper, un cop transcrita, crec que ell ho va solventar molt bé.
No... Ho faria vostè, el tema o el treball del Víctor? El seu estil encaixaria, tipus la contra? El llegeix vostè, el Víctor? Sí,
sí, sí, sí, el llegeixo a la contra.
Però per quedar bé o perquè
no,
li
no,
interessa?
No, el llegeixo perquè trobo que hi ha entrevistes a personatges que només surten a la contra, que no els trobes habitualment als mitjans. I llegeixo també la seva crítica de tele, que em sembla una crítica... Jo moltes vegades li dic que ell fa crítica pràcticament sociològica. Ell interpreta per què, segons quin tipus de gent veu aquell programa. I és, ell, per exemple, té una metàfora dels concursants de Gran Hermano, que diu que el que fan és agafar una patera que els porta cap a la vorera, la orilla de los sueños, no? Que
sí,
és
sí,
l'èxit
sí.
I la televisió i... Crec que fa uns anàlisis entre sociològics, antropològics, que els trobo molt, molt, molt encertats i que no fa ningú dintre de la crítica televisiva. I m'agradaria fer la contra. Crec que ara mateix la tripleta que fa la contra d'Amela, Sanchís, Amiguet és imbatible i intentar imitar el que altres ja fan molt bé trobo que acostuma a ser un error.
Vostè creu que l'acceptarien?
En aquesta tripleta?
Sí.
No, perquè ja són tres i...
Fer un pòquer, no?
No, perquè ens hauríem de repartir més la pasta i jo crec que ells ara ja els hi va bé com estan.
Víctor Amela, bona nit.
Hòstia!
Bona nit, què tal? Encantat d'estar aquí, Joan. Un saludo, Jordi, com estàs?
Molt afectuós.
Ostres, Víctor.
No li preguntarem...
M'agrada molt tot el que ha dit el Jordi, eh? Estic totalment d'acord.
No parlarem de tots els meus secrets gairebé o quasi tots mis secretos, perquè sembla ser que s'ha esgotat, no?
Però estem realment molt contents, funciona com un tiró, vaja, jo estic felicíssim, i això altra cosa també, m'agradaria aprofitar per dir que la contra, aquesta que vaig publicar divendres la setmana passada...
El dia 1 de juny.
El dia 1, exactament, divendres 1 de juny, ha estat, Jordi, que ho sàpigues, uns contres de més èxit dels últims temps, perquè porta ja, no sé, 200.000 clics, visites a internet, a la plataforma digital, que és una cosa absolutament insòlita. I vaja, que estic molt content per la part que em toca i volia que ho sapiguessis, Jordi.
Ostres,
felicitats i gràcies.
No, gràcies a tu. Jo no he fet res.
No.
Només vaig anar.
Víctor.
Bueno, vaja, que hauríem de fer un tàndem i fer bolos.
Bueno, això és parlar-ho, Víctor. Això és...
Sí, cara a l'estiu.
Fem unes gires.
Èxit segur.
Sí.
Escolti, Víctor, què aporta el Jordi? Agudesa, amenitat o eficàcia? I això ho va escriure vostè.
Bueno, jo, Jordi, el que està portant en aquest moment a la televisió, perquè és el mitjà que ara ell està treballant i que segurament és el seu mitjà per excel·lència, està portant una cosa que és molt antiga i molt nova a la vegada, que es diu periodisme. Jo no sé si potser és que els periodistes de la tele s'havien contestat, o s'havien oblidat d'això tan elemental, no? I el Jordi arriba amb la seva camisa de quadros, els seus texans, relaxat, tranquil, però molt preparat, i fa una cosa tan simple, tan elemental i tan important com això, periodisme. Jo, de veritat, que no m'ho perdo mai, perquè és el meu informe setmanal. I abans s'havia de mirar dissabtes la televisió espanyola l'informe setmanal. Ara, diumenge, el que hem de fer és mirar Salvados, per estar al dia.
Carai. Jo he de dir una cosa, abans, jo una de les... Quan, crec que jo no estava ni a la facultat. El Víctor, una cosa que crec que no li he explicat mai amb ell, el Víctor crec que en aquell moment encara no feia la crítica televisiva de La Vanguardia, la feia en Baget Herms, no, ja, Víctor?
No,
sí, tota
i tu,
la vida, sí.
I tu vas fer una sèrie d'entrevistes ja a les pàgines Salmó de La Vanguardia.
Que era, 90, sí.
Que eren entrevistes com a la crem de la crem. Recordo que vas entrevistar el Sardà, vas entrevistar la Julia, sí, Otero, vas entrevistar...
Campo Vidal, Hermida, García, sí, 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 sí.
Jo aquella col·lecció d'entrevistes la tinc guardada en una carpeta.
No fotis,
que dic de veritat. Sí, sí, jo me les vaig guardar perquè, a veure, aquells tios eren els meus mites. I...
M'emociona molt. I... Mira, això va ser un encàrrec de Juan Tapia, sí, el director de La Vanguardia en aquella època, em va dir, Víctor, quiero que entrevistes a las estrellas en España. I va fer una lista de les persones que a la ràdio i a la tele, en aquell moment, eren els més escoltats i més seguits. I va ser una sèrie d'entrevistes que a mi em va ensenyar tantes coses, Jordi, va aprendre tant, pues... de parlar directament amb la vida, amb el Campo Vidal. Bueno, per mi va ser una esclava. De tant, l'escola de periodisme va ser aquelles 30 entrevistes.
Les tinc guardades, Víctor, les tinc en una carpeta recopilades perquè a mi em van fascinar. O sigui, jo deia, hòstia, si jo algun dia puc parlar amb aquests tios com està parlant el Víctor Amela. I em va encantar, de veritat. És una cosa que no t'havia explicat,
moltes,
crec.
Moltes gràcies. Que bé. Potser ara podríem rellegir-les i veure que si ja han envellit o no, però és un experiment que està tenint pendent. El farem,
i tant.
Víctor, sí, sí, sí. I com a pregunta final, vostè que dialoga amb tanta gent, com resoldrem la crisi? Què li diuen i fins i tot potser li esmenten, per favor, això no ho divulgui, o no?
Doncs mira, és molt curiós això que em preguntes, perquè pocs dies abans de trobar-me amb el Jordi Évole per fer aquesta contra en públic, pocs dies abans, jo li estava dient a gent, amics meus, que jo tenia claríssim que l'únic que podíem fer és ensenyar als nostres fills que això de tenir un pis en propietat i un apartament a la platja o en una organització, això de tenir un cotxe i fins i tot dos, tot això... A altres fills els hem d'ensenyar que és una bogeria, que no va bé, que no és això, que no va per aquí. El que hem de fer és passar-ho bé el dia a dia amb el que fem, gratificar-nos amb la feina que fem, intentant trobar algun plaer en l'activitat del dia a dia. I si això, a més, ens dona per viure, doncs fantàstic. I si no, que no estic en lo bailao, perquè lo que ara hemos hecho nos parecerá bien. No haurem cremat la nostra vida, que és l'únic que tenim, en coses absurdes, no? I em va agradar que el dia de l'entrevista amb l'Évole, més o menys, el que ell va dir va coincidir una miqueta amb aquesta idea. Per tant, jo no sé com sortirem de la crisi, però sí que et dic que si volem trobar algun sentit en les nostres vides, hem de procurar fer coses que tinguin valor per nosaltres i obligar-nos d'això, de tenir coses, d'acumular coses, de voler arribar no sé on. No, això no vull dir.
Víctor Amela, moltes gràcies una vegada més.
Una abraçada molt gran, Joan.
Gràcies, Víctor.
Fins, un petó, Jordi.
Fins sempre.
Endavant, que fas molt bé, coño, que eres el mejor, hòstia.
Moltes gràcies, Víctor.
Gràcies, Víctor, adéu.
Encara ens queden uns minuts. Vostè és humorista o humanista?
Home, humanista crec que és una paraula que a mi em ve molt gran. Em ve moltes talles grans. I humorista també, eh? No, és una cosa que a mi m'ha fet sempre molt de respecte. Quan jo estava treballant amb l'Andreu i sortia allà a la grada i hi havia gent que em deia, hòstia, és que tu, perquè com humorista... I a mi jo pensava, humorista? Jo mai m'he vist amb aquesta etiqueta. Jo sempre m'he vist més amb l'etiqueta de periodista que d'humorista. I la d'humanista, vaja, ja et dic jo que em ve moltes talles grans.
Treballaria per minories?
De fet, jo crec que el programa que fem es podria haver interpretat com un programa per a minories. I això em dona peu a comentar-te una cosa. Perdona que et tutegi, jo t'he tutejat durant l'entrevista, ja sé que tu m'has dit de vostè, però...
Ni el meu fill li ha tractat de tu.
Jo et veig tan jove, Joan, que t'he de tractar de tu. I el... ara he perdut el fil, parlant de la joventut
no, però
que desprèn.
Les minories.
Sí. El programa que fem actualment, si l'haguéssim portat a un directiu de televisió fa 5 anys, ens hagués dit que era una bogeria. Ens hagués dit que aquest programa no el podíem fer perquè aquest programa era inviable, no tindria audiència, ningú se'l miraria... I a vegades el que passa a la televisió és que hi ha poques ganes d'arriscar. Llavors hi ha coses que s'acaben convertint per minories, però que portades a un canal amb més difusió serien per majories. Jo crec que amb el temps hem demostrat que aquest format, on barregem el periodisme amb una mica d'ironia i d'humor i un llenguatge a vegades no molt ortodoxa, pel que és el periodisme més seriós, però tractant temes tan, bueno, tan d'actualitat o que podria tractar el mateix tema l'informe setmanal o un diari, hem aconseguit arribar a molta gent. Però segurament fa un temps el mateix programa s'hagués considerat que era un programa parladors, per minories, per un canal temàtic, i en canvi ara, en un horari comercial competitiu, com és el del diumenge a les 9:30 del vespre, s'ha demostrat que hi ha moltíssima gent que té ganes de seguir allò i de veure-ho. Això és un secret que ningú el té. Per això moltes vegades quan jo veig a directius de tele o de ràdio que diuen no, és que le damos al público lo que el público quiere. Però usted ha ido puerta a puerta a preguntarle al oyente, al espectador, al lector, què és lo que el público quiere. Si això no ho sap ningú. Això és el secret que segurament fa més encantadora aquesta professió. És una cosa que ningú sap on està. I moltes vegades aquesta frase de le damos al público lo que el público quiere, l'únic que amaga són ganes de perpetuar un model, de no innovar, de no arriscar, i com ja em va bé amb el que faig, per què ho he de canviar?
Té el futur assegurat, vostè?
En absolut.
Per què?
Perquè en aquesta professió jo crec que ningú té el futur garantit. I és tan canviant i poden passar tantes coses que no és... No dir, en el meu cas, que tinc 37 anys, tinc el futur garantit, seria d'una gosadia... Seria una temeritat.
Ens queden 3 minuts, què vol dir?
Que ràpid, això.
No, perquè vostè parla molt.
Jo parlo molt.
I a més
molt.
Ho fa bé.
No, ostres, Joan, no.
Amb un bon català.
Què vull dir? Vull dir...
Salvem-ho, salvados.
Jo vull dir que m'ha agradat molt venir aquí, Joan.
Nosaltres
perquè
més.
Feia molt de temps que anàvem darrere d'aquesta
trobada. Sí, no és fàcil,
trobada,
localitzar amb el...
I m'ha agradat molt estar. I et diré una cosa, i és que a mi el que m'agradaria és arribar un dia a tenir la teva veterania i la teva edat i preparar-me una entrevista amb la passió i les ganes amb la que he vist que t'has preparat aquesta.
Ah, podríem xerrar 7-8 hores.
Però és que trobo que això és el gran motor d'aquesta professió. És, entre altres coses, ja li pots posar professionalitat, experiència, però és la il·lusió. La il·lusió de tenir una conversa amb algú amb el que tens ganes de xerrar.
També ens agrada xerrar amb els números 1.
Sí,
i vostè
però,
ho és, en
bueno,
aquell moment.
Igualment, estic convençut que qualsevol entrevista fa exactament el mateix. O sigui, no crec que hi hagi molta distinció. I això és el que jo admiro. I un que intenta sempre aprendre dels grans... grans en el sentit de professionalitat i no d'edat, quan jo he vist fotos teves doncs, amb Tarradellas, amb líders mundials...
Estan trucades. Eh?
Segurament són com aquella pel·lícula de Woody Allen, de Zelig, que es colava tot arreu. Doncs avui poder compartir aquesta estona amb tu, per una persona com jo, que ha viscut des de molt petitet, fascinat per aquest món del periodisme, doncs és un luxe. I veure que hi apliques la mateixa il·lusió que un becari, doncs és un exemple.
Perdoni, quan vaig a algun lloc, les generacions són diferents, no et coneixen. Ah, vostè fa periodisme? No, estic ara de becari, ja. Carai, doncs escolti, apuri, perquè ja... Però si no arribarà a temps. Toni Huguet, hem arribat al final. Gràcies, Jordi Évole.
Gràcies a tu.
Popular entre els populars, a més, home acreditat, perquè ho fa molt bé. Felicitats. Fins la propera setmana. Adéu a tothom.
Radio Estel.